La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Possiblement una de les claus que fa que la humanitat siguem tants i tinguem una llarga esperança de vida, una de les pedres angulars de tot això, molt possiblement és la vacunació. La vacunació insubstituïble, per exemple, la vacunació contra el virus del papiloma humà va reduir gairebé un 90% els casos de càncer en dones vacunades abans dels 17 anys, per posar un exemple del bé que fan la vacunació. Demà, la UOC, el Departament d'Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, han organitzat la jornada sobre vacunació en l'era de la salut planetària, que es durà a terme durant el dia de demà, el dia 28 d'octubre. Per parlar d'això tenim el telèfon, per parlar de vacunes, tenim el telèfon al Xavier Bosch, que és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i, a més, especialista en la vacuna del virus del papiloma humà. Xavier, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Com d'important són les vacunes a la nostra existència? Comencem per aquí.
Home, les vacunes en aquest moment estimem que cada any protegeixen la vida d'entre 2,5 i 3 milions de nens, que, d'altra banda, segurament moririen per causes prevenibles amb una vacunació. Això ens dona una idea de la importància que té en l'esperança de vida, però també en la qualitat de vida. Uh-huh. Perquè algunes d'aquestes malalties són mortals i altres no són mortals, però deixen lesions molt importants al llarg de la vida.
Per exemple, una d'aquestes vacunes que estava parlant era la vacuna del virus del papiloma humà, que estem parlant que redueix en gairebé un 90% els casos de càncer en dones que han estat vacunades abans dels 17 anys.
Doncs sí, aquesta ha sigut una publicació que té menys d'un mes i que resumeix tot el que ha sigut els últims 15 anys de vacunacions en el país de Suècia. I en aquest anàlisi s'han pogut demostrar que, comparat amb el que passava abans de la vacunació, les noies que es vacunaven abans dels 17 anys tenien una reducció dels càncers associats a aquests virus de prop del 90%. I això el que ens fa anticipar és que l'impacte global serà molt, molt important en la reducció d'aquesta patologia, de tal manera que l'Organització Mundial de la Salut ja ha declarat que aquest càncer, en concret el de coll de matriu, serà un tumor eliminable al llarg d'aquest segle.
És a dir, que seria un virus que té les hores comptades, com aquell qui diu. Parlaven de les dones vacunades abans dels 17 anys. Què passa amb l'efectivitat d'aquesta vacuna amb dones que es vacunen després?
Sí, és una mica inferior. I és una mica inferior perquè aquest és un virus de transmissió sexual i les dones i els homes s'infecten relativament ràpid després d'iniciar la seva vida sexual activa. Aleshores, més enllà dels 17 anys o més enllà dels 20 anys, algunes de les persones que estan en aquests estudis ja han estat infectades pel virus. I si ja estan infectades pel virus i si tenen una infecció persistent, aleshores la vacuna no pot resoldre aquesta infecció. Uh-huh. I aquestes senyores continuen estant a risc al llarg de la seva vida.
D'acord. Parlem ara del pronòstic sobre la vacuna que possiblement tot el planeta està esperant, que és la vacuna contra el coronavirus. Què podem esperar d'aquesta vacuna? Perquè sembla que moltes veus diuen que es va molt de pressa, però que també s'han invertit molts diners i molts esforços científics en anar així de pressa.
Sí, de fet, en aquest tema, l'acceleració que propicia, per un cantó la tecnologia, però per un altre cantó el fet de que molts dels millors laboratoris del món estan en contacte permanent intercanviant informació, fa que la velocitat de progressió en la preparació d'una vacuna sigui molt ràpida, sigui més ràpida que tradicionalment on hi havia poca gent que ja estava treballant en vacunes.
És a dir, que un cop més la col·laboració, en aquest cas planetària, dels millors laboratoris, com estàs dient, és el que possiblement està fent que tot això vagi així de pressa.
Sí, sí. De fet, en aquests moments hi ha més de 150 vacunes o prototips de vacunes que estan en estudi, de les quals doncs, 7, 8, 10 acabaran demostrant que són eficaces. i el que es tracta és de que ràpidament entrem a la fase següent, i la fase següent serà produir suficient vacuna i distribuir-la suficientment bé com perquè tinguin oferir aquesta protecció en els països on el càncer de coll és el més important entre les dones. Són els països pobres, en aquest cas.
Per exemple, a Espanya ja s'ha adquirit un bon grapat de dosis d'aquesta vacuna, però que encara no està comprovada. Això és prudent o és jugar-se-la?
Això són coses que passen. La informació que he fet fins ara és una informació molt positiva, però definitivament falta la prova tant de la protecció com de la seguretat de la vacuna. I això inevitablement ha d'esperar que acabem els estudis en fase 3. Mm-hmm. El que aquestes empreses han fet i que alguns governs han entrat és en el concepte de que ells creuen que això anirà bé, que aquestes vacunes seran eficaces i seran segures, i per tant s'han llançat ja a produir-la, inclús abans d'haver completat totalment els estudis de fase 3. Clarament hi ha un risc en aquesta decisió, però és un risc, si li podríem dir d'alguna manera, és un risc il·lustrat. És un risc que té molta informació al darrere de lo que són les vacunes, de lo que són les produccions de les vacunes, dels resultats preliminars de les vacunes que estan preparant, i la seva predicció és que els estudis de fase 3, que són imprescindibles, acabaran siguent també satisfactoris. En aquell moment, si ja tenim la cadena de producció de la vacuna en marxa i ja tenim dosis compromeses i dosis disponibles, la distribució i l'impacte poden ser molt més ràpids.
Bé, parlàvem de la vacuna del virus del papiloma humà, concretament d'aquesta, com ha protegit ja en forma evident 90% dels casos de càncer en dones que se'n van vacunar abans dels 17 anys. Parlàvem d'aquesta vacuna que vindrà i que tindrem, millor sigui en curt termini de temps, i d'altres vacunes que han protegit de moltes malalties i fins i tot erradicar moltes malalties al planeta. Llavors, doctor, amb aquestes evidències a sobre la taula, la gran pregunta és per què encara hi ha persones que són tan reticents a vacunar-se?
Segurament en les enquestes últimes que he vist que feien referència a la intenció de vacunar-se amb la vacuna Covid quan existís, tot i que encara no sabem quines característiques tindrà aquesta vacuna ni quantes dosis s'hauran de fer servir, encara no tenim tota la informació, ja hi havia un 25% dels que contestaven l'enquesta que deien que ells no es vacunarien. Els que han estudiat més aquest tema ens diuen que, de moment, això és més fàcil de dir que de fer. Que la gent contesta una enquesta sobre una vacuna encara inexistent, però que el dia que aquesta vacuna existeixi i s'ofereixi en els programes públics, és a dir, que estigui suportada per l'opinió científica i estigui suportada per l'opinió de política sanitària, molts d'aquesta gent acaben vacunant-se. I això és molt important entendre-ho així.
I ja per acabar, doctor, apel·laré a la teva experiència amb vacunes i de més per fer-te una pregunta futurible. Ja sé que no tenim una bola de vidre ni podem fer una predicció clara del futur, però creus que aquest virus, el que tenim ara mateix, aquesta pandèmia, serà només un malson en mitjà-curt termini?
Pues depèn del que em diguis tu malson. Nosaltres tenim, per exemple, la grip, que cada hivern ens ve a veure.
Això és veritat.
Que cada hivern genera un cert número de casos i cada hivern genera un cert número de morts. I és possible que el Covid aquest acabi entrant en aquesta família de virus recurrents. A mesura que la població es vagi vacunant, la circulació viral disminuirà. A mesura que les poblacions més dèbils, la gent gran i la gent amb patologies cròniques, es vacunin, hi haurà menys impacte en la mortalitat i anirem controlant, diguéssim, tant la disseminació viral mitjançant vacunes com esperem que arribarem a tenir també tractaments més eficaços, de tal forma que la gent que finalment s'infecti i que desenvolupi la malaltia tingui un pronòstic més positiu que el que en aquests moments estan tenint.
D'acord, que pot ser que acabi sent una grip més, que vagi mutant cada any i la vacuna doncs, ens ajudi doncs, a frenar i a que no sigui tan mortal.
Exactament.
Doncs, doctor Xavier Bosch, professor de Ciències de la Salut de la UOC i especialista més també en vacunes de, com la del virus del papil·loma, gràcies, Carles, per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt amable, gràcies.
Una abraçada.
Adéu-siau.